A Catalunya Música, el violí vermell.
Sigueu tots benvinguts al Violí Vermell, l'espai que Catalunya Música dedica a la música de cinema. Ja sabeu que aquesta temporada estem servint-vos de tant en tant programes que són peticions vostres, dels oients. És el cas del programa d'avui, en el que atenem una peculiar petició del Joan Sebastià, un oient que ens va escriure per demanar-nos que dediquéssim un Violí Vermell a la música dels films del productor Samuel Bronston. Bé, resulta curiós dedicar l'atenció a un conjunt de bandes sonores amb l'únic criteri del productor de les pel·lícules a les que pertanyen. Però hem acceptat el repte i aquí us ho presentem.
El Violí Vermell, amb Xavier Casanef.
I amb en Pau Blasi, el control tècnic.
El Violí Vermell, Amadeus, Williams i Casas, associats.
Samuel Bronston va néixer el 1908 com a Samuel Bronstein, en la localitat de Chișinău, ara pertanyent a Moldàvia, però aleshores a l'Imperi Rus. Com a dada familiar curiosa, us diré que va ser nebot de Leo Trotsky, una de les figures més destacades de la Revolució Russa. De família amb possibles, va estudiar a la Sorbona de París i va treballar en la unitat francesa dels estudis Metro-Goldwyn-Mayer abans d'establir-se com a productor de cinema independent a la dècada de 1940. Per a tots aquells que no sapigueu què és un productor de cinema, diré que és la persona encarregada dels aspectes organitzatius i tècnics de l'elaboració d'una pel·lícula, complementant l'activitat creativa del director. En un principi, la seva tasca és iniciar, coordinar, supervisar i controlar aspectes com l'obtenció dels fons, la contractació del personal, organitzar la distribució i, sobretot, finançar la pel·lícula. El productor pren part en totes les fases del procés cinematogràfic, des del projecte inicial fins a la conclusió. La paraula productor podríem fer-la servir indistintament per designar tant la figura de l'empresari cinematogràfic, que seria estrictament el productor, com la del professional encarregat de liderar la producció d'una pel·lícula, que seria el productor executiu o director de producció. Samuel Bronston va produir 13 pel·lícules entre 1942 i 1984. Nosaltres avui repassarem la seva filmografia com a productor i sentirem fragments de bandes sonores de la majoria de les seves pel·lícules.
El Violí Vermell, la música clàssica i la música de cinema.
El primer film que va produir Samuel Bronston va ser Les aventures de Martin Eden, l'any 1942, dirigida per Sidney Salkoff i protagonitzada per Glenn Ford i Claire Trevor. Es tractava d'una pel·li d'aventures amb música no acreditada de John Leopold. Tenim present la categoria menor d'aquesta pel·lícula i el relativament desconegut nom del compositor, no us resulti estrany que no l'hagi pogut localitzar ni la pel·lícula ni la música. Així que, si no us fa res, passem al segon film produït per Bronston. Es tracta de City Without Men, de l'any següent, 1943, dirigit també per Sidney Salkoff, en aquest cas sobre una pensió situada propera a una presó on les persones que s'hi estan, en la pensió, són les dones dels homes que estan tancats a la presó. Un drama ambientat en els mesos anteriors a l'atac japonès a Pearl Harbor, que va fer que els Estats Units entressin en la Segona Guerra Mundial, i en el que aquests fets acaben determinant les vides dels protagonistes de la pel·lícula. La banda sonora d'aquesta pel·lícula va anar a càrrec de David Raxin, un dels compositors més destacats en la història de la música de cinema als Estats Units, tot i que principalment per una única banda sonora, la de Laura, el film d'Otto Preminger, de tot just un any després, 1944. Sentirem música de melodrama i de tensió ambiental, tal i com manaven els cànons de la música de cinema als anys 40. Sentim el tema dels crèdits inicials d'aquesta City Without Men, música de David Raxin, extret directament de l'àudio del film.
Thank you.
Si voleu seguir els continguts del programa d'avui, podeu fer-ho a través del nostre blog.
Aneu al nostre blog i podreu anar seguint totes les audicions que avui us oferirem. Per accedir al blog, entreu al web de Catalunya Música, www.catmusica.cat. Localitzeu-hi l'apartat Programació. Dins hi trobareu els programes i, per tant, el violí vermell. Cliqueu-hi. Allà hi ha l'enllaç per entrar al blog. I, si no, a través dels cercadors habituals d'internet. I si voleu, també tenim mitjans per comunicar-nos entre nosaltres. Tenim el Facebook, entreu a Facebook i busqueu Violí Vermell. Tenim el Twitter, @violivermell, i també el nostre correu electrònic.
violivermell@catmusica.cat.
El tercer film produït per Sam Bronston és el que en moltes biografies per internet consta com a primera producció totalment seva. Es tracta de la pel·lícula Jack London, un film del mateix any que l'anterior, 1943, que és un film biogràfic sobre les aventures de l'escriptor i aventurer Jack London, que, entre altres coses, al llarg de la seva vida, va ser pirata d'ostres, rodamón, navegant, explorador o corresponsal de guerra. Una vida com la nostra, si fa no fa. Un film dirigit per Alfred Santel. Aquesta pel·lícula ja comença a apuntar les maneres de l'estil de films produïts per Bronston, una voluntat de gran producció, una història amb moltes aventures i amb un sentit de l'espectacle cinematogràfic que agradi l'espectador. La banda sonora de Jack London va ser de Fred Rich i d'ella sentim el tema dels crèdits inicials.
He lived and wrote that others might be free. Free to read the truth. Free to right a wrong. Free to raise their voices on behalf of the welfare of their fellow men.
Després del film de 1945, Una passejada al sol, que tot i que va ser produïda per Bronston no apareixia acreditat, el següent film seu ja va ser John Paul Jones, de 1959. Aquesta pel·lícula, sens dubte, marca el punt d'inici de la gran etapa de Samuel Bronston com a productor. Encara no és una de les seves pel·lícules més conegudes, però si diem que el director va ser John Farrow i els actors protagonistes eren Bette Davis i Robert Stack, ja començam a veure que Bronston jugava a la primera divisió. I de primera, primeríssima divisió, era també el compositor de la banda sonora, un dels pares de la música de cinema, Max Steiner. Per aquest film de gran format d'aventures de capa i espasa en plena guerra de successió nord-americana, Steiner va compondre una partitura plena de sentit èpic i de l'espectacle, amb melodies grandiloquents per exaltar l'aventura i amb referències a la música tradicional britànica i nord-americana. De la banda sonora de John Paul Jones, de Max Steiner, sentim una suite que inclou els temes Crèdits inicials, Aigües perilloses, primera arribada dels mariners, Casa dels burgesos i Retorn de Rússia i final.
Thank you.
El violí vermell. La música clàssica en color i en blanc i negre.
John Paul Jones era de 1959. Doncs bé, dos anys després s'estrenaven dues grans, enormes, magnífiques i grandiloquents pel·lícules produïdes per Samuel Bronston. Dos títols que fins i tot identifiquen per ells mateixos una època clau en la història del cinema, la de les grans superproduccions dels anys 60, les grans pel·lícules històriques de Hollywood, en un moment on la lluita contra el poder d'atracció de la televisió, el cinema la va plantejar com jo ho faig tot més gran, més gros i amb més de tot. La primera d'aquestes pel·lícules a què em refereixo és Rei de Reis, el film sobre la vida de Jesús de Nazaret dirigit per Nicholas Ray, de programació gairebé obligada per Setmana Santa en totes les televisions privades i alguna pública. Una pel·lícula rodada en gran part a Espanya, en localitzacions a Almeria, Ávila, Madrid i Toledo. Un film de 6 milions de dòlars de pressupost que va recaudar 24 milions. La banda sonora de Rei de Reis es va encarregar a Miklós Rozsa, el compositor del moment, l'especialista en bandes sonores dels films més espectaculars i d'aventures. Vaja, el Hans Zimmer o Michael Giacchino del moment. Naturalment, la banda sonora va fer honor al concepte de superproducció cinematogràfica. Només cal sentir els dos temes que us proposem de sentir ara, la seva obertura i el seu preludi.
Oh,
L'altra gran superproducció de Samuel Bronston del 1961 va ser El Cid, la pel·lícula que volia explicar la vida de Rodrigo Díaz de Vivar, anomenat El Cid Campeador, un noble mercenari castellà, en un gran film èpic sobre l'edat mitjana a la península Ibèrica. Pel·lícula dirigida per Anthony Mann i protagonitzada, com molts recordeu, per Charlton Heston i Sophia Loren. També un film rodat a Espanya. Tenia més de 3 hores de durada, més de 6 milions de dòlars de pressupost. En va recaudar el doble. 7.000 extras, 10.000 vestits i 35 vaixells construïts per a la pel·lícula. Déu-n'hi-do. La banda sonora del Cid també va ser de Miklos Rozsa, una gran banda sonora que per compondre-la Rozsa es va basar en les cantigues de Santa Maria i el llibre vermell de Montserrat. Al Violí Vermell ja vam dedicar un programa a aquesta banda sonora. Us recomano de recuperar-lo i veure quin va ser el treball de Rozsa en aquesta banda sonora respecte d'aquestes dues fonts medievals. Sentim el preludi de la banda sonora del Cid, de Miklos Rozsa.
Mozart, Wagner, Hermann, Britten, Williams, Nyman, Guinovart, tots junts al Violí Vermell.
I 2 anys després, el 1963, nova superproducció de Samuel Bronston, 55 dies a Pequín. Un film dirigit per Nicholas Ray amb Charlton Heston, de nou, Ava Gardner i David Niven en els principals papers. La història, la de la sagnant revolta dels bòxers a Pequín, posant en perill les ambaixades de les principals potències estrangeres. Un film també filmat a Las Rozas, a Madrid, amb milers d'extres xinesos que van haver de ser reclutats arreu d'Europa, ja que a Espanya no n'hi havia suficients. Aquest va ser, però, el primer gran desastre de Samuel Bronston, ja que el film va suposar una despesa de 17 milions de dòlars i només va arribar a recaptar 10 milions. La banda sonora de Dimitri Tionkin, però, va ser del més destacat del film. Una partitura alhora espectacular i intimista que combinava delicats temes romàntics amb contundents moments de gran acció musical. Sentim la obertura de 55 dies a Pequín, música de Dmitri Tiomkin de 1963. I l'any 1964 va arribar La caiguda de l'imperi romà, film dirigit per Anthony Mann amb una llarga llista d'actors de primeríssima fila internacional interpretant els principals papers en la narració dels darrers moments de l'imperi romà, entre la mediocritat dels seus dirigents i l'amenaça dels pobles de l'est que van arribar a les portes de Roma. Novament, rodada a les Roces, per aquesta pel·lícula es va arribar a construir un fòrum romà de 437 metres de llargada i 251 d'ample. 1.100 obrers van passar-hi 7 mesos erigint 601 columnes, 350 estàtues i 27 edificis a escala real. La part més alta del decorat era el temple de Júpiter, l'estàtua equestre del qual, situada a la teulada, culminava a més de 86 metres d'alçada. La caiguda de l'imperi romà també va ser la caiguda de Samuel Bronston com a productor. La pel·lícula figura a la llista de pel·lícules menys rendibles de tota la història del cinema, amb només 1,9 milions de dòlars de recaptament a Amèrica del Nord, amb un pressupost de més de 20 milions. De nou sentim música de Dmitri Tiomkin, el tema principal de la banda sonora d'aquesta pel·lícula, La caiguda de l'imperi romà, de 1964.
Thank you.
Si us està agradant aquest programa, recordeu que el podeu recuperar a través d'internet.
El d'avui i qualsevol dels 471 programes del Violí Vermell. Per aconseguir-ho heu d'anar una vegada més al web de Catalunya Música, www.catmusica.cat. Allà trobareu un cercador. Escriviu-hi el Violí Vermell i obtindreu tots els enllaços per sentir o descarregar-vos els nostres programes. Per cert, si us interessa que parlem d'alguna banda sonora en especial o d'algun compositor que tingueu preferit, doncs ja us ho hem dit sempre. El vostre suggeriment es pot convertir en un Violí Vermell qualsevol setmana, com ha passat avui. Au, va, animeu-vos. Aquesta és la nostra adreça de correu electrònic.
violivermell@catmusica.cat.
La gran despesa en la construcció dels seus estudis i el fracàs comercial de la caiguda de l'Imperi Romà van acabar fent que Bronston es declarés en fallida. Això no obstant, abans, però, encara havia tingut temps d'acabar una nova pel·lícula.
El Violí Vermell a Catalunya Música, intensament clàssica.
Es tractava del fabulós Món del Circ, pel·lícula dirigida de nou per Anthony Mann, interpretada principalment per John Wayne, Claudia Cardinale i Rita Hayworth. En aquest programa no acostumem a posar música de circ, i és Dimitri Tiomkin qui serà en aquesta ocasió el que ens la serveixi. De la banda sonora del fabulós Món del Circ, sentim una suite que inclou els temes Big Top, Buffalo Gal, Tony i Giovanna i Tark in the Straw. Thank you. Com hem dit, els problemes financers van sumir Samuel Bronston en la fallida i en molts altres problemes judicials. La seva trajectòria, podríem dir que va quedar truncada, i ja només va produir tres films més, cap d'ells comparable a aquests dels que hem parlat fins ara. El 1966 va produir Pampa Salvatge, dirigida per Hugo Fregonese, un film d'aventures que transcorren el 1870 en la Pampa argentina, en el que vindria a ser com una mena de western, doncs això, a l'Argentina. D'aquesta pel·lícula, sens dubte, el més destacat va ser la seva banda sonora, a càrrec de Waldo de los Ríos, un dels compositors més interessants dels anys 60 i 70 en l'àmbit cinematogràfic sud-americà i espanyol. De la seva banda sonora per a Pampa Salvatge, sentim el tema titulat Obertura i títols. És una peça de més de 7 minuts que potser us resultarà d'audició no senzilla. Tanmateix, considero que val molt la pena. Samuel Bronston va tardar 10 anys en produir un nou film. Va ser Doctor Coppelius, basat en el ballet Coppelia, que va passar sense pena ni glòria. I així arribem a la darrera producció de Bronston, Fort Sagan, una pel·lícula francesa dirigida per Alain Corneau, estrenada l'any 1984. La seva història té lloc poc abans de la Primera Guerra Mundial i té com a protagonista un oficial francès d'origen humil que, tot i les seves qualitats, és vist de manera marginal pel seu origen social. El conflicte bèl·lic farà complicar les coses i alhora les capgirarà. El film va ser protagonitzat per un equip de luxe d'intèrprets francesos, Gérard Depardieu, Philippe Noiret, Catherine Deneuve i Sophie Marceau. Force Gun va ser en aquell moment de l'estrena, el 1984, la pel·lícula més cara del cinema francès. Penseu que fins i tot es va construir un autèntic fort per al rodatge. La banda sonora d'aquesta pel·lícula va anar a càrrec de Philippe Sard, un compositor dels més cultes i seriosos de la música de cinema a França, i a qui algun dia m'agradaria dedicar un programa. De la banda sonora de Force Gun, de Philippe Sard, sentim el seu tema principal.
Thank you.
Samuel Bronston va morir el 1994 als 85 anys a causa d'una pneumònia després de patir durant 20 anys la malaltia de l'Alzheimer. Va ser enterrat al poble de Las Rozas, de Madrid, allà on s'havien rodat tantes de les seves grans pel·lícules. Doncs bé, fins aquí aquest Violí Vermell, que hem dedicat a la música dels films produïts per Samuel Bronston. Un suggeriment de programa de l'oient Joan Sebastià.
Voleu saber alguna cosa més sobre el tema del programa d'avui?
Recordeu que al blog del programa hi trobareu la relació dels temes que hem sentit i vídeos relacionats amb el tema d'avui. Aneu al web de Catalunya Música, www.catmusica.cat, i a l'apartat de programació trobareu la pàgina del Violí Vermell en la pestanya dels programes. Allà hi ha l'enllaç per baixar-los i també per entrar al blog. Doncs bé, fins aquí el Violí Vermell d'aquesta setmana. D'aquí a 7 dies, si Herman vol, un nou tema i més audicions de música de cinema. Rebeu una salutació d'en Pau Blasi al control tècnic i de qui us ha parlat Xavier Casanef a la redacció del guió i a la locució. Que tingueu una bona setmana, que la música us acompanyi.